Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Esquerra Republicana s'ha mostrat oberta a reunir-se amb el govern pels pressupostos. En el marc de la roda de contactes que ha anunciat aquest dimarts, la consellera d'Economia, Alícia Romero. Tot i això, els republicans no designaran cap equip negociador perquè diuen que no hi ha negociació de moment. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha negat que hi hagi converses amb l'executiu de Salvador Illa per abordar els comptes i ha reiterat que no es negociarà fins que el PSC no compleixi els acords ja signats amb els republicans. L'escoltem.
Vostès saben que nosaltres vam arribar a un acord on la peça angular era la sobirania fiscal. Això, evidentment, entre d'altres qüestions, són acords molt ambiciosos i entenem que el Partit Socialista es pren el seu temps per a complir-los, però no estarem esperant 4 anys a que els compleixin. Per tant, fins que no hi hagi això com una realitat, no existirà, evidentment, un plantejament més enllà del que hem anat tenint, que és el del distanciament respecte al Partit Socialista, als seus comptes i a la seva acció diària.
D'altra banda, Alemanya ha afirmat que Esquerra no es planteja ara entrar al govern de Barcelona de Jaume Collboni. I el Consell de Ministres, el darrer de l'any, ha aprovat els 2 reials decrets per commemorar els 50 anys de llibertat a Espanya després del final de la dictadura de Franco. Es faran actes culturals i de participació ciutadana per transmetre als joves la importància de defensar l'etapa democràtica. Escoltem el ministre de Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres.
No queremos que esto sea ningún acto de revancha, sino justamente defender la vida de la libertad frente a la muerte. No estamos festejando el fallecimiento de nadie. Sí es cierto que la muerte del dictador trajo consigo una transición que culminó en una etapa de esplendor de 50 años de democracia que creo que todos los demócratas debemos celebrar sin ninguna duda y hacerlo unidos y unidas, ¿no?
El 2025, per cert, el govern espanyol dedicarà al poble gitano. I avui el català Raül Blanco ha decidit dimitir com a president de Renfe per motius personals. La secretària general d'Indústria deixa el càrrec a l'operadora pública de tren després de gairebé 2 anys al mandat. Durant la seva presidència s'ha acordat el traspàs parcial de Rodalies a la Generalitat. Avui que el president del Parlament, Josep Rull, s'ha reunit amb els promotors de la iniciativa per implementar la declaració d'independència, una proposta presentada per Solidaritat Catalana que va demanar ajornar la seva tramitació a l'espera de reunir-se amb el president i també amb els grups. És tot de moment. Tornem amb més notícies en xarxa. Fins ara.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, ben tornats i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i que, com sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Joan Miquel Fernández, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 7 de gener i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluismi Pérez.
Bon dia. Alguns núvols es resisteixen a marxar d'alguns indrets de la Catalunya central i sobretot d'algunes valls del Prepirineu. Núvols que aquest matí eren molt més abundants i, a banda, estan arribant d'altres núvolets prims per les comarques de Ponent i del Pirineu que al llarg de les immediates hores aniran deixant el cel més enterbolit a gran part de Catalunya. Aquests núvols més gruixuts que quedaran arrapats a la banda de Lleida, cap al Pirineu, i de fet al llarg d'aquesta tarda i ja quan es faci de nit arribaran a deixar alguns plugims en aquesta banda o també algunes nevadetes amb cotes de 1.600 metres. El vent molt tossut a les comarques de Tarragona i al llarg de les immediates hores s'anirà també reforçant aquest vent de Garbí o de Ponent ja a les comarques de la costa i prelitoral de Barcelona i de Girona, amb una temperatura que ha baixat respecte ahir, però no pas amb molt de fred. En vista demà, tornarà a pujar. Aquesta temperatura amb vents de ponent molt insistents durant la tarda i amb cel bàsicament emblanquinat. Ho seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectat sabrem què són els dumb phones, els telèfons simples que guanyen adeptes. Li preguntarem a César Córcoles, professor dels Estudis d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista, avui per parlar d'alguns aniversaris rodons que tenen lloc aquest 2025 i també dels beneficis emocionals, diuen, de saludar els veïns. A partir de les 5 coneixerem el pretenc Quimet Escuin, entrenador històric dels veterans de futbol del Prat. Continuarem amb salut per recordar el 5è aniversari de l'arribada de la Covid. En parlarem amb la doctora Esther Calvó, cap de Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa. I acabarem amb cultura per parlar del documental Antífones, amb els periodistes Georgina Costa, Òscar Guijarro i Carla Aragonès des de Castellà. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda. A Terrassa ha celebrat el Festival Didó, l'únic festival de titelles amb música en viu de tot l'estat. És una iniciativa que va començar ara fa 10 anys amb la intenció d'acostar al públic familiar les arts i la cultura popular, especialment la música amb l'art escènica dels titelles. Dissabte, tres espectacles van ocupar carrers i places centrant l'atenció dels més menuts, però també dels més grans. Tres girafes feien de les seves pel centre de la ciutat, tot passejant tranquil·lament mentre saludaven i sorprenien el públic. Més tard, Peus de Porc preparava a la plaça Didó l'espectacle Circumloqui, una particular i diminuta pista de circ al capdamunt d'un estrambòtic vehicle. I finalment, el Teatre Alegria acollia la companyia Olveira i Salcedo amb Tugores, interpretant El matí inventat. Un músic fet d'ombra busca el seu lloc al món i trobarà uns personatges màgics que li regalen llum i vida per poder continuar la seva recerca particular. Una proposta que prepara el públic per a un viatge a través de les ombres i la música en directe en un espectacle oníric i captivador, càlid i sorprenent.
Gràcies, Sergi. I ara continuem per la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Molt bona tarda i molt bon any. Més de 300.000 persones han passat per alguna de les activitats nadalenques de Sabadell, segons les dades oficials. La més multitudinària ha estat, amb diferència, la cavalcada de Reis, que n'ha reunit unes 120.000. Després hi hauria l'espectacle del Llaminer, Somriu al Nadal, que ha reunit més de 25.000 espectadors en els 55 passis d'enguany. Tot i això, el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha matisat que tant el Somriu al Nadal com el calendari d'Advent realment tenen una xifra bastant més elevada perquè no es compta tota la gent que veu l'espectacle des del perímetre de la plaça Doctor Robert.
No només tenim la gent que està dintre de les localitats, que és la que tenim comptabilitzada, sinó també tota la gent que se situa en el perímetre, que ho veu des de fora. Aquesta és una de les coses bones també que té, no? Aquest tipus d'espectacle, que no el tens en un recinte tancat ni no impedeix la visibilitat i, per tant, tothom que passeja pot quedar-se una estona o tot l'espectacle el pot sorprendre, no? De cop es troba un espectacle si no sabia que el veuria o se'l trobaria.
De fet, justament un dels reptes que afronta l'Ajuntament de Sabadell amb el creixement de Nadal és la gestió de les massificacions, i per això enguany s'ha ampliat els horaris i els passis de diferents activitats.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Badalona, Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. La campanya de rebaixes ha donat el tret de sortida aquest dimarts al matí, malgrat que alguns establiments ja fa dies que oferien descomptes. Segons els comerciants, el fet que la campanya arrenqui enguany entre setmana no facilita que la gent s'apropi a fer les primeres compres. De fet, els dies més forts assenyalen que seran el cap de setmana. I és que, a més, aquest diumenge 12 de gener, els botiguers del centre de Badalona seran els únics que obriran a Catalunya. Cinto Govern és president d'ABA de Centre. L'escoltem.
Començar un dimarts no és tan bo com si fos un divendres. És un dissabte, i llavors crec jo el cap de setmana serà fort. A més, aquest diumenge A Pata Centre obrim les botigues. Som els únics de Catalunya que obrim.
Les perspectives de venda durant aquesta campanya són bones pels botiguers de Pata Centre. A més, segons diuen, les rebaixes, així com altres èpoques de descomptes i els bons, van molt bé per als botiguers i també per als clients. Els descomptes a Pata Centre oscil·laran aquests primers dies entre el 20 i el 40% per als badalonins i badalonines, però no són com anys enrere. Així tot, molts prefereixen fer les compres presencialment a la botiga i no per internet, encara que pels comerciants les compres online els impossibilita rebaixar molt més els seus productes.
Gràcies, Santiago. I ara, encara des del litoral, ara des del Prat de Llobregat, Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Primera setmana de sancions al Prat i cinc municipis metropolitans més com Gavà, Viladecans i Sant Boi per la zona de baixes emissions. En el cas del municipi comprèn tot l'entorn que hi ha entre l'autovia i les tres rondes. També està inclòs el barri de les Palmeres, però queda fora l'aparcament de Rodalies per tal de facilitar la interconnexió amb el transport públic. La tècnica de mobilitat Maite Giral detalla com funciona la càmera que hi ha instal·lada a tocar d'aquest espai a Cala Laio.
La càmera té un sistema que eliminarà aquells vehicles que facin el canvi de sentit per accedir a l'aparcament de Rodalies. Rodalies, que queda exclòs de la zona de baixes emissions perquè la gent pugui fer la intermodalitat amb el transport públic.
Recordem tanmateix que l'horari serà en tots els municipis els dies laborables de dilluns a divendres entre les 7 del matí i les 8 del vespre. També hi haurà permisos durant 24 dies l'any i excepcions que s'han de tramitar a través del registre metropolità.
Gràcies, Lluís. I ara de retorn a l'altra banda de Collserola, Castellà del Vallès, Rocío Gómez. Bona tarda.
Bona tarda. Ja s'ha donat a conèixer el veredicte dels millors aparadors de Nadal d'enguany a Castellà del Vallès, dels 26 comerços que han participat en la 55a edició del concurs d'aparadors de Nadal organitzat per la Cambra de Comerç de Sabadell, amb la implicació de l'Ajuntament i del Mercat Municipal de Castellà. Els tres més ben valorats han estat el Cellaret de Castellà, que ha obtingut el primer premi, Arteller, que ha quedat en segona posició, i Sílvia Moda i Complements, que s'han dut la tercera. L'Ajuntament, que col·labora des de fa anys en aquest concurs, ha dotat els guardons locals amb 500, 300 i 100 euros, respectivament.
Gràcies, Rocío. I abans de marxar, un repàs de l'actualitat de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. La Sindicatura de Greuges ha rebut entre 370 i 390 queixes durant el 2024, la qual cosa suposa un increment del 12% respecte a l'any anterior. A més, segons ha explicat la síndica de Greuges de Sant Cugat, Elena López Macho, a banda de les queixes, la sindicatura també ha realitzat un gran nombre d'assessoraments, especialment a persones vulnerables, amb l'objectiu d'orientar-les sobre els serveis municipals i altres institucions competents. Segons la síndica, un dels temes més recurrents de les queixes ha estat la gestió dels serveis urbans, com ara la neteja, les voreres i la mobilitat. També s'han rebut queixes relacionades amb el soroll, especialment en zones amb una alta concentració d'activitats d'oci, com ara el carrer Major i la zona dels cinemes. La convivència i el respecte pels drets dels altres són qüestions que també han marcat les queixes d'aquest any, amb incidències quotidianes que afecten la tranquil·litat i el descans dels veïns. L'escoltem.
Nosaltres pensem, en part, que també tenen un millor coneixement de que n'hi ha una figura que està a l'abast de tothom i que poden venir allà a plantejar la queixa. I també, a veure, hi ha hagut un moment que sí que hi han hagut moltes queixes, sobretot de serveis urbans, perquè, a veure, la gent considera que no se'ls estan donant tots els serveis com ells entenen.
Pel que fa a les actuacions d'ofici, la síndica remarca que han realitzat 5 actuacions durant el 2024, amb temes com l'aparcament indegut a Valldoreix i la falta d'ombra a les escoles i espais públics. Un altre tema pendent és la gestió de les places d'aparcament per a persones amb discapacitat, ja que López Macho considera que cal un control més estricte i una millor regulació per garantir que aquestes places siguin realment accessibles per a aquells que les necessiten. Els reptes que es marca la síndica de cara al 2025 se centren a aconseguir arribar a un públic més jove, ja que la institució actualment rep menys queixes d'aquest sector. Tot i que la síndica està convençuda que els joves estan interessats en els temes de la ciutat, el repte és trobar maneres més efectives de fer-los arribar a la figura de la sindicatura i la seva funció. López Macho es compromet a seguir treballant per a millorar el servei i garantir que tots els ciutadans, independentment de la seva edat, coneguin les eines a la seva disposició.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
I ara al Connectats us parlem dels Damphones, també anomenats telèfons ximples, que van guanyant adeptes entre persones que volen fugir de moltes de les opcions que ofereixen els smartphones. El nostre company Sergi Estapé ha parlat sobre aquesta qüestió amb un especialista de la UOC. Bona tarda,
bona tarda,
Sergi.
Doncs, per saber tot això que està relacionat amb aquests Damphones que van guanyant adeptes, aquests telèfons ximples, parlem amb el professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, César Còrcoles. César, bon dia. Bona tarda.
Oh, hola, què tal? Bona tarda.
Doncs, abans de tot, suposo que molta gent ho sap, però què són els Damphones?
Doncs és el contrari dels smartphones. Vol dir, els telèfons, els que estàvem acostumats ara fa, doncs, ja gairebé 20 anys, els que no tenen un sistema operatiu i que pràcticament no se'ls hi pot instal·lar cap aplicació.
Són els típics, doncs, que fèiem servir fa uns anys per rebre trucades, enviar SMS i poca cosa més, no?
Efectivament, no tenen la possibilitat d'instal·lar-hi, doncs, aplicacions de xarxes socials, només porten els jocs que porten de sortida, aquest tipus de característiques.
I per què? Per què estan guanyant adeptes els Damphone?
Doncs, a veure, els Damphones tenen diversos tipus de públic. Originalment s'adreçaven a públic en general d'una certa edat, que es feia una mica d'embolic amb els smartphones i que, per tant, volien tenir el telèfon de tota la vida, amb les seves tecles i poca cosa més. A partir d'aquí han anat apareixent, el que ha passat en els últims anys fins i tot, és que, doncs, molta gent comença a pensar que fa un ús excessiu i que potser no és el millor per ells d'aplicacions com les xarxes socials o videojocs d'aquests que ens enganxen i que ens hi passem massa temps. Algunes persones, doncs, fan servir les característiques dels smartphones per limitar aquest ús, però hi ha persones que també el que volen és, doncs, mira, si no tinc la temptació, si no m'ho puc instal·lar, aleshores serà la manera de no fer-ho servir. I també ha aparegut, doncs, amb el que ha estat sortint molt en premsa en els últims mesos, doncs, persones que tots sabem que ara als nens i nenes els hi donem un mòbil gairebé sempre quan fan els 12 anys i que està fent aquest moviment que diu que això pot tenir uns efectes perniciosos sobre les criatures i que seria convenient donar-los l'smartphone, endarrerir, donar-li un smartphone fins als 16 anys. I hi ha gent que diu, vale, sí, però de tota manera jo quan el nen o nena fa els 12 anys vull que tinguin un telèfon per quan van pel carrer sols, que em puguin trucar, que puguin resoldre si hi ha alguna situació problemàtica. I aleshores, doncs, la solució és, en comptes de donar-los un iPhone, un Android, és donar-los un telèfon que no té aquestes característiques, però que encara ens poden trucar.
És a dir, una mica aniria per la gent que no té interès. O sigui, hi ha molta gent gran que, doncs, això, si el telèfon té internet o té aplicacions, no li interessa. I també aquest vessant, no?, de una mica combatre una mica l'addicció dels infants i els adolescents. No? Aniria una mica per aquí, no?
Sí, a mi em costa una mica parlar d'addicció perquè és una cosa que, depenent dels psicòlegs i dels metges amb els que parlis, et diran una cosa o una altra i és un tema discutible del que jo no tinc prou coneixement, però sí, vull dir, ens podem preocupar de que quan els hi donem el mòbil, doncs, hi ha coses bones, però també hi ha moltes coses dolentes que cal tenir en compte i és el que passa, que els hi donem que molts pares i mares els hi donen un Damphone en comptes d'un smartphone.
Hi ha hagut un estudi, es diu Estudio Generación Especial sobre hábitos de desconexión digital de los jóvenes españoles, que parla de que entre 18 i 35 anys el 75,5% s'ha proposat fer servir el mòbil durant menys temps i el 56,5% s'ha plantejat fer una mica, entre cometes, una desintoxicació, diríem, aquesta digital o com es pugui dir, no? Això, clar, està clar que l'aparició d'aquests Damphones, diríem, o que hagi pujat aquesta moda, també dins de l'estudi recull que el 12,2% dels usuaris ja ha canviat de telèfon intel·ligent per un telèfon d'aquests que en diuen ximples, no? Aquesta tendència es va veient més amb els joves?
És molt difícil de mesurar. I en, una, i en una certa part, doncs, hi ha alguns d'aquests estudis que tenen al darrere companyies que, estan, que venen aquests Danfons. I, per tant, hem de ser una mica escèptics. Potser parlar d'un 12% ara mateix és elevat, o potser no, però caldria esperar a tenir més, a tenir més informes. El que sí que podem, el que sí que podem afirmar és que hi ha una gran preocupació per part de pares i mares sobre els usos de, que donen els adolescents i preadolescents als mòbils i que, per tant, hi haurà molt d'interès durant els pròxims mesos i segurament anys en bé, endarrerir el donar a la parella als infants fins que fan els 16 anys o bé donar-los aquests dispositius molt més limitats que ens estalvien determinats problemes.
I el paper d'aquest, diríem, el paper que podíem dur aquests telèfons seria, o sigui, ajudaria a disminuir una mica aquesta obsessió o aquesta, clar, parlava vostè abans d'addicció, de, no, però d'aquesta, no sé, aquesta carència pels smartphones, o ajudaria?
Sí, sí que ha d'ajudar, naturalment. Vull dir, hi ha determinades coses, doncs, escolta, comunicacions que no són adequades, doncs, si no tens accés a les aplicacions de missatgeria instantània, automàticament no les tindràs. Accés a continguts que no són adequats, que no són adients per nens d'una determinada edat, doncs, també te'ls estalvies en bona part, o com a mínim els mouràs cap a l'ordinador en un entorn que segurament estigui més controlat per part dels pares. A mi el que sí que m'agrada és ser una mica crític i dir que a mi aquest moviment em sembla que està molt bé, però que si volem que sigui veritablement efectiu, el que hem de fer és acompanyar aquesta mesura d'una mica d'acompanyament per aquests infants entre els 12 i els 16 anys, perquè, vull dir, els infants maduren entre els 12 i els 16 anys i, per tant, hi ha problemes que desapareixen només amb donar-los l'smartphone més tard, però tots coneixem gent que tenim 50 i 60 anys i que també fem un ús abusiu del mòbil, tot i que entre els 12 i els 16 no teníem ni un smartphone ni un dumbphone, només teníem el telèfon de casa. I, per tant, el que hem de fer és educar en l'ús d'aquestes noves tecnologies i pensar, doncs, que potser no és l'objecte, sinó que són determinades aplicacions que ens enganxen fent servir el que s'anomena patrons obscurs per tenir-los enganxats i estimular un determinat tipus de comportament, i que hem d'aprendre a lluitar, o fins i tot hem de considerar si cal establir normes, fins i tot a nivell legislatiu, per controlar aquests malusos que de vegades es fan.
És a dir, una mica que no és tot culpa de la tecnologia, sinó també és culpa nostra, no?
A veure, o sigui, sobretot, darrere la tecnologia hi ha persones. Aquestes aplicacions les ha programat gent, hi ha uns consells d'accionistes al darrere i sempre hi ha persones al darrere. Dir és la tecnologia, doncs potser hauríem de dir són les persones que hi ha darrere, determinades persones que hi ha darrere determinades tecnologies. No podem donar les culpes a les màquines, hem de donar les culpes a les persones. Això per començar. I sí, tenir accés a la tecnologia té les seves coses positives i les coses negatives. Ensenyem als nens a creuar el carrer. Ensenyem als nens com han d'interactuar amb desconeguts. Doncs també hem d'ensenyar, en algun moment, a interactuar bé a través de la tecnologia i amb la tecnologia. Insistim que això no vol dir que jo m'ho posi en cap moment a endarrerir l'accés als smartphones dels 12 als 16 anys pels adolescents, que em sembla que és una mesura raonable.
En aquest sentit, el mateix govern d'Espanya ha recomanat, no, després d'alguns estudis, que els adolescents de menys de 16 anys no disposin d'aquest telèfon intel·ligent, no? I no optin per aquests mòbils, però a vegades també és complicat, no? El fet de que moltes vegades els adolescents, doncs, fan el que fan els seus companys o volen fer el que fan altres, i clar, veuen que l'altre té un smartphone, si vaig amb un dumbphone se'n riuran de mi o vaya història m'has donat, no?
Sí, naturalment, la pressió social que pateixen els adolescents, que és part dels problemes que experimenta quan els donem els smartphones, és molt gran, i per tant, vull dir, els hem d'acompanyar bé, els hem d'entendre i hem de parlar i hem de veure quins són els seus problemes. I també hem de pensar que si els anem educant en la tecnologia quan tenen 12 anys, potser és més senzill que quan arriben als 16 anys i tenen una relació lleugerament diferent amb els pares i més ganes encara de portar-los a contrari. Per tant, d'aquí també la conveniència d'avançar una mica la formació en aquests usos, d'avançar-la o de fer-ne, perquè moltes vegades, malauradament, és una cosa de la que ens oblidem. Per què? Per pares i mares i per educadors i per tota la societat és un problema complicat, perquè és una tecnologia molt nova i encara no l'hem acabat de comprendre, naturalment.
I seria també difícil, no?, que aquests downphones o el telèfon, aquest ximple, com diem, tingui una introducció prou extensa en el mercat, no?
Sí. O sigui, vull dir, aquí hi ha múltiples nivells d'anàlisi en els que podem entrar. D'una banda, aquesta entrada de la tecnologia, d'altra, doncs, que en algun moment a tots, o gairebé tots, perquè també hi ha adults que fan servir d'enfots, naturalment, però que en algun moment hem de, si volem tenir accés a tota aquesta tecnologia i portar-la a la butxaca del pantaló o portar-la a la bossa, doncs hem d'aprendre com fer els bons usos i evitar-ne els dolents. Això, part de la responsabilitat és nostra com a usuaris, però naturalment hi ha una part molt grossa que és de la gent que fa aquestes aplicacions que hi ha dintre els smartphones i que moltes vegades fan servir aquests patrons foscos que, de fet, la Unió Europea ja ha prohibit, però que, de moment, això no es fa massa control.
Sí, que hem de recordar que quan teníem aquests telèfons que no tenien connectivitat, doncs les companyies et donaven una sèrie de punts i te'ls regalaven, no? Ara són telèfons cada vegada més cars, més sofisticats, no? Això també és un atractiu, no?, per la gent.
Sí, o sigui, el que hi ha al darrere és, naturalment, una indústria enorme que viu de que ens canviem el mòbil cada 2 anys o cada any en alguns casos, i una indústria potser comparable, que és de la gent que ens ofereix serveis a través d'aquests mòbils, que ens va ensenyant en general o ens porten cap a models de subscripció en el que anem paguem per l'ús de determinades aplicacions o ens mostren publicitat. I aquest model publicitari, si no es fa bé, sobretot, és el que porta els dissenyadors de les aplicacions a voler-nos anar donant estímuls que ens tenen allà enganxats, o els dissenyadors de les xarxes socials a estimular determinats tipus de comportaments i determinats tipus de publicacions, perquè sabem que això és el que ens té enganxat a les aplicacions.
Suposo que parlàvem abans de la gent gran, no?, que potser no s'ha adaptat als smartphones, o el mercat aquest que dèiem, segon, dels pares que no volen que els seus fills portin aquest tipus de telèfon, però clar, hi ha molta gent que el telèfon pràcticament és imprescindible per la seva feina, no? Vull dir que serà difícil que aquesta gent faci aquest canvi, no?
Sí, naturalment. Vull dir, hem de preveure que l'ús d'aquests telèfons sense aplicacions i sense un sistema operatiu al que podem accedir creixerà una mica al llarg dels pròxims mesos i dels pròxims anys, però no podem esperar mai que tornin a ser el predominant a la nostra societat. L'smartphone és extremadament difícil que deixi de ser la manera prevalent de connectar-nos a tots amb la tecnologia.
Doncs César Corcol és professor dels Estudis d'Informàtica i Multimèdia i de Comunicació de la UOC. Moltes gràcies per explicar-nos una mica tota aquesta història dels downphones i que tenen certa preponderància ara, tot i que, com deia, és difícil que substitueixin els smartphones. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Puntuals, arribem a la cita amb l'opinió. La tertúlia a tres bandes, quan són 4:45 de la tarda, avui la compartim, la primera d'aquest any, amb l'Anna Maria Vives, que és infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, molt bona tarda. Hola, Anna Maria.
Bona tarda, Carme.
Ara sí. Ara sí, ens arribes...
Bon any.
Igualment, igualment. Deixa'm que acabem de saludar a la resta de components de la tertúlia d'avui. La Lluïsa Espín, que és directora de la Fundació BIN, la tenim aquí a l'estudi de Sant Cugat.
Bona tarda, Carme.
Bona tarda i bon any també, Lluïsa.
Gràcies.
I el Quirze Casablanques, que és graduat en Humanitats, ens espera a Sabadell. Quirze, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, estic bé i bon any a tothom.
Bé, això de que estàs bé està, és un matís molt oportú perquè justament estàvem parlant d'aquesta passa de grip, grip nasal, grip intestinal, totes les grips del món, tots els virus. Ara se suposa que ja haurem arribat al pic, no? Ens faltava una miqueta.
Mira, la meva família l'hem tingut de forma coral.
Ah, sí?
La grip intestinal, sí.
Però que no hem acabat encara, eh? Vull dir que cuideu-vos.
No, nosaltres sí que hem acabat, sí. Gràcies a Déu. Els torrons van ser complicats, però ja el tortell de Reis ha sigut més fàcil. Ja.
Bé, doncs, escolta, si l'heu passat ja, mira, això que us estalviareu. No vol dir que no torni a passar, perquè tal com està el panorama, doncs no seria d'estranyar, tampoc. Mm. Però vaja, que aquí no li ha tocat un all, li ha tocat una ceba, eh? Aquestes vacances de Nadal, i si ens podem tornar a trobar un dia com avui a la tertúlia, vol dir que anem fent, no?
Anem fent. Sí, sí.
Que estem bé, com a mínim, per repassar una miqueta quina és la situació a casa nostra. Parlem, per exemple, d'una qüestió que quan veia la notícia dic, això em sona molt. Una notícia que parlava dels beneficis emocionals de saludar els veïns, que és una iniciativa, una campanya que s'ha posat en marxa a Tàrrega per animar els seus veïns, doncs, saludar-se, donar-se el bon dia, per tal de començar el dia amb un altre esperit, una altra energia, un altre ànim. Però és que, si recordeu, fa un any, i dic que això em sonava perquè ja fa un any, a Manlleu es va posar en pràctica també aquesta campanya. Clar, quan veus que has de començar a organitzar campanyes d'aquest tipus, et preguntes, què ens ha passat? Què ens ha passat?
Que hem agafat la grip.
No, ja no és qüestió de grip, és una qüestió de normes de bona educació. Jo no sé, però cada vegada ens saludem menys. Sembla que anem sols pel carrer quan està ple de gent. Ens costa intercanviar doncs, una salutació, un bon dia, o fins i tot amb els veïns.
Sí,
no?
És realment... A mi també em va sobtar quan ens vas passar la notícia. Vaig pensar, de debò, a Tàrrega, perquè no parlem d'una població massa gran. Jo entenc que poblacions com Sabadell, Sant Cugat, que són més grans, clar, no pots anar pel carrer saludant a tothom. Però que una població petita com és Tàrrega s'hagi de posar en marxa aquesta iniciativa, em sorprèn. Però també després em paro a pensar que no fa gaires dies a l'ascensor de casa, jo estic aquí a Sant Cugat, va entrar un noi amb un casco de moto i jo li parlava i ella em mirava amb cara de no sé què m'està dient aquesta dona i aleshores em diu... No, és que porto casco. Dic, no, ja el veig. Diu, no, i a més porto els auriculars.
O sigui, estic incomunicat del món.
Aleshores, jo em vaig quedar com volent dir, bueno, pues com si fos un... pitjor que un gos, perquè al gos encara li diries alguna cosa i tal.
Un extraterrestre.
Total. Aleshores, algú està fallant. Estem fallant pues, amb la base, no? Amb la base de l'educació, de dir bon dia i bona tarda amb les persones que et creues, no pel carrer, amb tothom... però sí a l'ascensor, entrar a la botiga, dir bon dia, bona tarda, vas a comprar el pa i el mateix, si és que vas al forn, perquè també ara a vegades ja no vas al forn, vas a aquelles superfícies... No sé, sí, si s'ha de fer, tenim un problema... Mm. Uns quants en tenim de problemes, però un problema d'educació de base, del bon dia, bona tarda, les gràcies, també seria un detall, donar les gràcies. Quan vas a una botiga i t'atenen amablement, pues, donar les gràcies.
O en un restaurant, quan t'han servit,
també,
de fet estan fent la seva feina,
exacte.
Però li pots donar les gràcies, no?
Exacte. Cadascú tenim una feina i a tots ens agrada que ens donguin les gràcies quan hem acabat la nostra feina. No sé, sí que hi ha un problema. I en poblacions tan petites, encara em sembla molt més greu.
Sí. Quina és la vostra percepció, Ana Maria?
No, aviam, la percepció que jo tinc, tot i que Badalona és una ciutat molt gran, o que és el centre, que tots som coneguts, sí que ens saludem pel carrer. A vegades hi ha persones que no saps ben bé per què les saludes, però has coincidit alguna presentació d'un llibre o has coincidit amb alguna vegada que has intercanviat qualsevol opinió i les saludes. No saps el nom, no saps on viuen, però és gent del centre que ens saludem. Jo entenc que poder amb barriades grans... Jo també visc en un carrer que la majoria són cases, no hi ha blocs de pisos grans i els màxims són dos pisos. Per tant, tampoc no és una població molt, molt extensa al meu carrer. Però sí que a la zona del centre ens saludem, però és això, eh? Hi ha vegades que no sabem el per què, però sabem que ens coneixem de qualsevol cosa i ens saludem. També ara m'he donat compte d'un temps cap aquí que, sobretot quan vaig als súpers, la gent de la caixa... Quan arribes et diu bona tarda, et diu bon dia, tu els hi dones les gràcies. També és veritat que hi ha gent que se'ls mira i no els hi contesta.
Exacte.
Però, bueno, de gent estúpida hi ha tot arreu. pobles petits i grans ciutats, vull dir. Sí,
vols dir?
Però jo, per exemple... Per pujar a la ràdio, agafo l'autobús i jo quan entro al senyor que condueix li dic bona tarda o bon dia, o la senyora, és igual.
Sí.
En Jan que et diuen hola, bona tarda, en Jan que se't queda mirant, volguem dir què cony vol ara aquesta,
sí,
vull
exacte.
Dir que la contesti, pues sí, no costa res. Tampoc som tota la majoria que els saludem, per un o dos que els saludem podrien contestar, no? Tampoc no passa res.
Clar.
Però ens hem tornat, jo crec, que una societat tancada, una societat... no sé. A mi em sap molt de greu, perquè jo soc molt xerraire i molt de parlar amb la gent, i em sap greu que... També ens hem tornat desconfiats.
Sí.
A vegades ens atura gent pel carrer i el primer que ens diu, no demano res, només pregunto, pobra gent. Això es vol dir que hi ha gent que els hi ha passat de llarg. No?
Sí. Sí.
Clar, és el primer que et diuen, no demano res, només és que... Ostres, demano una informació, una adreça, on està el cap, on està això, i penses, hi ha gent que els ha passat.
Sí, però avui dia, com que tothom tira de navegador, tampoc cal que et preguntin l'adreça. Nosaltres mateixos ens anem tancant.
Sí. Sí, però vull dir, sobretot els nouvinguts, dones i tot plegat, vull dir, el mòbil amb Google, Maps i tot això, no ho porten. Vull dir que és normal que et preguntin l'adreça de coses o que han estat estan hospedats a algun lloc i et diuen si hi ha algun súper que està bé o algun restaurant, vull dir... Nosaltres perquè ens sembla que les xarxes les tenim molt a casa nostra, però no totes les cases les xarxes les tenen.
Sí. Mm-hmm.
Quirze, a Sabadell com es respira tot això?
Mira, a Sabadell jo veig que respira més o menys com arreu. Beneficis emocionals jo crec que me'n dona. O sigui, jo no tinc cap problema per relacionar-me amb els meus semejantes, per dir alguna cosa, no? Per tant, vull dir, jo saludo... Però, per exemple, si jo vaig per la ràdio... Per la Rambla, que a la Rambla normalment, si saludessis, hauries d'estar saludant una munió, doncs aquí et saludes els coneguts. Però si jo vaig per un carrer amb el qual em trobo una sola persona, em creu, amb una sola persona li dic bon dia. Perquè som els únics que estem en aquell... En certa manera, jo potser aquell que et diu bon dia et fa dir, escolta, pots confiar en mi, sóc un tio normal.
Sí. O no. Ara estava jo, m'estava imaginant aquelles notícies. No, però si una persona de merda normal...
Llavors hi ha una cosa que em sembla que ha sigut la Lluïsa que l'ha dit, que dius, és que tu estàs en un restaurant i el cambrer que et serveix el plat, doncs, bueno, el plat de llenties o el que sigui, i dius que li dius moltes gràcies, potser no caldria que li diguessis perquè està complint amb la seva feina, però és que no li dius gràcies perquè compleix amb la seva feina, sinó que li dius gràcies per fer-ho amb simpatia, per fer-ho amb amabilitat.
Clar, perquè no? Si ho fa...
O sigui, per fer-ho de manera humana.
Clar.
No.
Home, però no, i si no, mira, una cosa molt simple. Quan una persona cuina un plat, sí... Qui se l'està menjant, sí, pot donar-te les gràcies o pot dir boníssim o molt bo. O,
clar.
Vull dir, sí. L'ha fet perquè segurament és la seva feina, no? En aquell moment.
A casa ho fem.
Però que et facin un reconeixement d'aquest tipus.
A casa ho fem i a mi em sorprèn, perquè els meus fills, ara ens intercalem una mica la feina de fer els àpats, i els meus fills han agafat per costum, mama, gràcies pel sopar. Però és que quan el fan ells... I els dic, gràcies per fer el sopar, fills. O sigui, és una cosa tan normal com no li diria al cambrer, que ve allà, que t'ho posa, que... No és per el servei, és que a mi m'havien ensenyat que quan et posaven un plat, un got, o demanaves una forquilla i te la portaven, donaves les gràcies. No sé si és que això ja no es fa, però a mi m'havien ensenyat que es feia així. Potser em passo tota la vida donant les gràcies i no cal.
I el que passa és que de vegades també et trobes que... A veure, el benefici emocional, com allò que diuen que el primer que es beneficia d'un somriure és el que el rep, diguéssim, no? Però vull dir, si tu... també qui el fa? Vull dir que el benefici emocional de dir bon dia el reps quan dius bon dia, però en canvi el benefici negatiu és quan et miren amb aquella cara de dir que diu aquest estúpid, no? Perquè sí, de vegades també et trobes amb això. Hi ha una fórmula, per exemple, el caixera del supermercat, doncs quan hi arribes amb el carro i tot allò, hola, què tal? I quan has pagat i te'n vas, dius que tinguis un bon dia. Inclús ho allargues una mica, no dius solament bon dia, sinó que tinguis un bon dia i veus que normalment això és ben rebut. Sí. I això, doncs, potser si ens hi acostuméssim tots, seria una altra cosa.
Però és que, perdona, no és que ens hi acostuméssim, és que és el que havíem fet tota la vida.
Sí,
ha canviat això, vull dir, que la iniciativa vingui d'un municipi petit, que sí que és cert que Tàrrega té una gran població immigrant de moltes cultures diferents i que crec que això també doncs, ens ha fet canviar una mica, no?, el que dèiem, la desconfiança, el ui, aquests que són de fora... Vull dir que som nosaltres mateixos que ens hem d'acostumar a que si venen de fora i estem acostumats a dir bon dia, pues acabaran fent-ho, vull dir... Però hem agafat la por o hem perdut el costum o no estem educant els nens de la mateixa manera? No ho sé.
I quan entrem en un local, una botiga, un establiment, sigui el que sigui, on hi ha més gent, hi ha gent que entra sense pena ni glòria.
I tant.
Com si no hi hagués ningú, absolutament.
Sí.
No?
Sí.
Fins que no li arriba el torn.
I
abans...
Quan li arriba el torn o quan se'l pren el torn, perquè de vegades...
Sí, com que es veu que no hi ha ningú més, passen pel davant.
Exacte, llavors ara em toca a mi.
Sí.
I a casa que...
Digues, Anna Maria.
A casa, que sempre hem tingut negoci, hi ha els meus avis i després la meva mare i després ma germana, jo sé que els avis sempre deien, mira, com si entrés un gosset a la botiga.
Sí, sí.
Imagina't.
No? Perquè entraven, remenaven la sabata, remenaven els bolsos i a vegades tornaven a sortir sense ni bona tarda, ni passi-ho bé, ni moltes gràcies. Jo a vegades entro en una botiga que us puc ajudar. Si veig que allà pots remenar, dic, estic mirant, moltes gràcies, i si m'interessa alguna cosa, ho demano. I si no els dic agraïda i me'n vaig, vull dir, és que...
Sí, però has entrat amb un bon dia.
Sí, clar. Ah, sí, clar. Vaja, això... Jo estic acostumada a entrar a casa meva quan entro i el meu home sempre diu bon dia, bona tarda, aquí estic. Vull dir, no, sí. No entro directe i és a casa meva. Clar. Però vull dir què? Que estic aquí, no? Que no és cap lladre que ens hagi obert
bueno,
la porta.
I ja no és una botiga. Quan entrem aquí a la ràdio,
no,
igual.
No, clar. O igual, mira ha... que... Clar.
Una filera de persones treballant sí. Que estan a la seva feina. Clar. I què has de fer?
I contesten? Contesten?
Clar.
La majoria.
Sí. Atenció, col·legues.
Ei, va, poseu-vos les piles.
No. Atenció, no. Col·legues.
Jo, aquí la noia que hi ha baix, la veritat és que és encantadora. I a la que li dius avui mateix que hi ha entrat, bon dia, i ella ja s'ha adelantat. Bon dia i bon any, oi, és veritat. Bon any. Que vas cap a dalt, sí. I quan me'n vaig a dir, fins la propera, adéu, adéu, fins la propera, vull dir...
Vaja, clar que té beneficis que... emocionals.
Clar, sí, no? Sí, sí. És que si no aniríem sempre seriosos pel carrer, com si ens tinguéssim, vull dir, mal de panxa, no? Vull dir, tenim que anar relaxats pel carrer amb un somriure, jo què sé. No,
no
sé.
Convé el mal de panxa, que mira què li ha passat a...
no,
al Quirze.
No, 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 ja ho he sentit, ja, o d'en Quirze. I que la casa que entra es va encomanant a tots, eh? Vull dir que es mantingui ben lluny.
Mm. Sí, sí, per això dic que nosaltres ha sigut de forma coral, eh?
Sí, 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 no, no.
Vinga,
deixeu-me que aprofiti i canviem de tema, perquè el que sí que va ser coral, i d'això sí. Se'n va dir una pandèmia, és aquest cinquè aniversari que justament fa avui de la descoberta d'aquest virus, que se li va anomenar la Covid-19, bueno, que sí. Es va descobrir a la Xina, eh? Estàvem fa 5 anys en una situació que no sabíem ni la que ens esperava.
No.
Va esclatar aquesta pandèmia i, clar, bueno, és que ara sembla que hagin passat anys i panys. Només són 5 anys, els que han passat. Mm. I en aquell moment, doncs, de tot el que estava succeint, sempre hi havia qui apuntava als aprenentatges. D'això hem de treure aquestes conclusions, d'aquí hem de no sé què. Jo us pregunto, ara ja, amb aquests 5 anys de coixí que tenim, quins aprenentatges creieu que hem fet?
Posar-nos la mascareta. Sí, és l'única cosa que crec que
hem d'aprendre.
És veritat
que aquests dies s'hi hem vist a persones en situacions amb mascaretes.
Jo crec que tots teníem l'esperança de que era un cop tan gros que ens faria com ser més solidaris, ser menys crítics, tots allà aplaudint aquelles hores, sortíem a les terrasses... Bé, em sembla que hagi passat molt de temps i són 5 anys.
Sortíem a les terrasses i dèiem bon dia, veïns, o bona tarda,
exacte.
Veïns.
Sí, sí, és veritat. Sí.
O sigui, fèiem un... Ara, si tu mires una mica així, fèiem una comèdia? Perquè ara no... Resulta que no hem après gaire de tot això. Jo diria inclús que després de la pandèmia hi ha hagut com un cert... ara no em surt la paraula, però que...
Com una introspecció, no?
Sí, tothom està com molt irascible, molt nerviós, com si se'ns acabés el món. I crec que aquí hem fallat, aquí hem fallat. Què hem après? Bueno, jo crec que hem après que no som... que ens hem adonat que som més febles del que ens sembla.
Sí, que som molt vulnerables.
Vulnerables, no era la paraula sí. Febles. Mm. Som molt més vulnerables del que ens semblava. I bueno, sí dir que jo, per mi, penso que la Covid ens ha ensenyat a que hem d'aprofitar els bons moments...
Viure el moment.
Viure el moment, sense anar-nos a fer més del que realment podem, però sí que hem de veure que realment la vida és efímera i que en qualsevol moment ens podria tornar a passar. I esperem que no.
Després us preguntaré per això. Vosaltres, a part de la mascareta, del que comentava la Lluïsa, quins altres aprenentatges creieu que hem fet?
Jo
aprenentatges... Digues, Quirze.
No, Ana Maria, tira.
No, jo aprenentatges, per desgràcia, a part de la mascareta, no crec que n'hàgim. Al contrari, jo crec que hem perdut moltíssim. a les cites prèvies, el que no et visitin en el, com abans anaves directament en el CAP i t'esperaves i et visitaven, tot això ho han perdut. Vull dir, són coses que eren algo només per la pandèmia i que ja s'han quedat, el treballar des de casa. Hi ha gent que els hi va molt bé, però n'hi ha d'altres que treballar des de casa els hi és un veritable problema, doncs perquè en aquella casa viu molt més gent o perquè la casa és petita, per moltíssimes coses. I jo crec que això, la pandèmia en aquells moments ens va anar bé i s'ha quedat. I poder tindríem que tornar a la normalitat d'abans de la pandèmia, i més havent passat ja 5 anys. Jo això sí que ho trobo, que aquí hi ha hagut un fallo des dels estaments de que no ens tornessin a la normalitat prepandèmia, en aquest sentit, eh?
Quirze.
Mira, jo el que em recorda sempre la pandèmia és que una vegada més al llarg de la vida m'he donat compte de que els humans podem molt més del que ens sembla. Perquè en un moment donat diré, escolta, confinat a casa, no pots fotre res, treballes des de casa... Això jo seria incapaç. No, punyeta, t'has donat compte que ets capaç de fer-ho.
I tant, això és veritat.
Mm? I això és una cosa, això és una cosa que em revoloritza com a membre de l'humanitat, diguéssim, no? Que els humans som així de resistents.
Està bé.
Però això també ens passa quan algú pateix una enfermetat i l'està patint moltíssim, sempre ens dona la sensació, oh, jo això no sé si ho aguantaria. I quan, per desgràcia, et toca, aguantes el que sigui.
Sí.
O li toca a un fill, o li toca a un germà, i aguantes, doncs, nits sense dormir durant dies i dies i dies, i anant a treballar com si la nit haguessis estat descansant les 8 hores, i a fer bona cara, perquè no ningú li interessa el que t'està passant, i realment, quan això li passa a un company, penses, ostres, que fort que és, com aguanta, i ho aguantem tot. Tot ho aguantem.
Si en circumstàncies desfavorables, tirem endavant.
Exacte. Som resistents.
Sí. A nivell laboral, jo crec que també vam aprendre molt, per això, perquè estàvem com... Hem fet un pas endavant molt gran a nivell de poder fer algunes tasques amb teletreball que en aquell moment eren impensables. Vull dir, tothom...
Un programa de ràdio com aquest?
Exacte. En aquell moment jo estava aquí amb vosaltres. Per això ho tinc tan present. I recordo el Juanmi... col·locant tots els ordinadors amb el AnyDesk perquè poguéssim treballar. Vull dir, va ser com un repte. Vinga, va, tothom pot treballar, tothom pot fer-ho. Crec que a nivell laboral sí que vam aprendre molt. I ens va treure d'una... no sé com es diu en català, estàvem com estancats, no?, amb una... Ui, això és impossible, treballar des de casa, com t'has de connectar amb els servidors de la feina... O...
Teníem
no,
un repte i...
I es va assolir amb zero coma. Vull dir que aquí sí que crec que vam fer un gran
però
pas.
Però jo us pregunto, després de tots aquests arguments que ara exposàveu, penseu que estem preparats per afrontar una nova pandèmia que pugui arribar, perquè és que n'arribaran d'altres?
Jo crec que sí que estem preparats. Si més no, ja sabem. Jo crec que estaríem preparats per aplicar millores a les accions que es van prendre en aquell moment, com, per exemple, no fer mesures homogènies. A les ciutats de més índex de població aplicar unes mesures, a les poblacions més petites unes altres. Vull dir, jo crec que sí que estaríem preparats i per inclús aplicar millores. El que no sé què passaria amb la salut mental.
Això sí que... I amb la salut en general, perquè no sé. El que no s'ha millorat res és l'àmbit sanitari. Al revés, no, Maria? Això ha empitjorat.
Exacte. Sí, sí. No, i després, jo crec que en el meu món laboral, que és la geriatria, jo crec que les que deia que anaven perduts els primers temps i la quantitat de persones que van morir perquè no hi havia mitjans i no tenies EPIs i no tenies materials i tampoc sabies ben bé ni com allò es podia contagiar o no es podia contagiar. Jo entenc que això sí que en un moment determinat ja tindríem uns protocols fets i els podríem portar en seguida. Però en quant a salut mental no estem preparats, ni molt menys. Vull dir, hi ha gent que estem arrossegant encara. Vull dir, hi ha Covid persistent, hi ha persones que els hi ha quedat aquesta por, doncs que, com que ha dit en Quirze, no?, en aquesta grip, doncs que n'és a més, que si les vacunes serveixen o no serveixen, que si les vacunes ens portaran algun tipus de reacció el dia de demà. Tot això, vull dir, hi ha estudis que s'està fent, i no crec que a 5 anys vista de cop i volta ens diguessin que ens tenen que tornar a tancar, estaríem preparats psicològicament.
A mi em dona la impressió que, o sigui, així és com he dit, que em donava compte una vegada més de que els humans són molt resistents i tot això, també, per el que s'acaba de dir, penso que dintre del tema de la salut ens ha tocat donar-nos a compte de que la part salut mental potser és la part més fràgil de la salut,
sí.
I potser no ens ho semblava, però tots tenim aquella tendència a deprimir-nos, tenim aquella dependència, aquella tendència a espantar-nos, i això sembla que no, però ens fa donar compte que la salut mental, i em repeteixo, més que l'all, és més fràgil, o potser la part més fràgil de la salut.
I que, per tant, l'hem de cuidar, que... i que no ha de fer por parlar d'això.
No, de por no ens ha de fer por res. No. Perquè, si no, no fotrem res, eh?
Sí, tens raó. Se'ns acaba el temps.
També com ho passava jo, ara.
No, mira, escolta, jo m'he deixat un tema per demà. Això serà l'aperitiu per la tertúlia de demà, que és aquest cinquantenari de la mort de Francisco Franco Bahamontes.
Ah, sí? Ja fa 50 anys?
Demà reflexionarem sobre el tema.
Molt bé, ja us escoltaré.
Doncs encantats d'obrir aquest 2025 amb vosaltres. Gràcies.
Igualment.
I fins a la propera.
A vosaltres.
Gràcies, bona tarda.
Una bona tarda.
Exacte.
Igualment.
Gràcies.
Igualment.
Adéu.
Adéu-siau.
Bona tarda.
Adéu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb 3 signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Cerveseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695-937-569.
Frinsky Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.